pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual, nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra a Pedra, el programa de prehistòria que cada setmana fem aquí a Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa. Bé, el programa d'avui, que és el número 42 ja d'aquest programa de prehistòria, us parlarem d'un tema molt proper a casa nostra, que és el ric patrimoni prehistòric que hi ha a la comarca de la Sala. Al llarg del programa doncs, us irem explicant doncs, aquest macrojaciment del paleolític, de les diferents espècies humanes que hi ha hagut abans de nosaltres, de neandertals, de heidelbergensis, doncs que han deixat els seus testimonis en forma d'eines de pedra que s'han trobat doncs, arreu d'aquesta comarca de la Selva. La comarca de la Selva, que la tenim aquí tan a prop de casa nostra, doncs a vegades, per no saber interpretar bé doncs, aquestes eines de pedres, aquests senyals, aquests testimonis del passat, doncs ignorem o no li donem prou importància doncs, a un passat, a un patrimoni prehistòric molt ric que tenim aquí doncs, a les nostres comarques de Girona. Doncs en el programa d'avui, hem fet aquesta petita introducció, ja és el número 42 d'aquest programa de prehistòria que fem a Ràdio 90 i us parlarem d'aquest aspecte tan concret i tan proper, del patrimoni prehistòric de la comarca de la Selva. Benvinguts a un nou programa del Pedra a Pedra.
Benvinguts, com hem sentit ara a la presentació d'aquest programa. També donem la benvinguda a la gent de Ràdio Cabrera, que també emet aquest nostre programa, i els agraïm a tota la gent doncs, la seva confiança en el nostre treball.
Perquè ajuden doncs, a través de la seva emissora doncs, contribueixen a difondre doncs, els continguts de prehistòria que a nosaltres tant ens apassionen i que, bueno, per aquesta màgia que hi ha per internet, no?, de comunicació d'idees, aquesta rapidesa, no?, aquest fenomen que s'està produint aquests últims 10 anys, que la informació circula, doncs fa poc hem tingut la grata doncs, alegria de posar-nos en contacte amb ells i doncs els hi va interessar aquest programa que feien de prehistòria, perquè, clar, el que diguem moltes vegades, aquests temes, aquestes històries del passat, són molt atractives i en general la gent ens agraden, no? I més si llavors et fonamentes doncs, el màxim possible amb les restes, amb les evidències que trobes, i intentes fer un discurs més o menys coherent, sempre obert, perquè esclar, no és una història mai acabada. Aquí està la gràcia, no?, de la recerca dels orígens més antics. I bé, el cas és aquest, doncs, que es van posar en contacte amb nosaltres i doncs, bueno, els estem molt agraïts doncs, de poder contribuir també, no?, a través de la seva emissora, doncs, a parlar de prehistòria, no?
Mm-hmm. Exacte, i parlarem doncs d'aquesta comarca, de la Selva, i doncs del seu gran llegat que al llarg de tots els programes que hem anat emetent ha estat referenciada àmpliament i hem cregut, no?, doncs, en aquesta nova temporada de tardor del 2011 doncs dedicar-li un programa sencer per valorar i poder emmarcar, diguem-ne, territorialment doncs, aquesta gran importància que ha tingut, no?, doncs, per conèixer el nostre passat més remot que com veurem, doncs, té diverses relacions cronològiques en la seva fase de descobriment que posteriorment al llarg del programa d'avui doncs, anirem desgranant.
No, i la importància no només a Catalunya, sinó també doncs, a nivell europeu, no? només una anècdota, no? Que a vegades, si ens escolta algun oient doncs, de la comarca de la Selva i concretament doncs, de la zona de Brunyola, de Vilobí, de Santa Coloma de Farners, a vegades doncs, hi ha gent que ja ho sap, altres que no, però encara sempre sorprèn doncs, el que ara diré, no? És que als anys 80 del segle passat, quan s'estaven produint aquestes troballes, no? Que estava l'emoció màxima, no? que hi havia tot un grup de recerques a l'entorn de l'Associació Arqueològica de Girona, doncs, que eren els que van protagonitzar aquestes troballes, doncs aquell era un moment viu, no? Era un moment d'expectació màxima, perquè tot allò era nou, s'estava descobrint, hi havia els dubtes, lo típic, no? De quan passen aquestes coses passen en un moment determinat, no? I no tot sempre és blanc ni negre, i llavors és l'emoció del moment, no? Bueno, doncs, va coincidir aquella època, als 80, doncs que a Europa també passaven aquest tipus de coses, no? Hi havia aquesta inquietud pel polític inferior, sobretot molt relacionada doncs, amb una gran troballa que hi ha hagut a la Cauna de l'Aragó, que hi havia set restes humanes, doncs, de, bueno, el famós home de Taltovell, no? El primer que el català, de fa 500.000 anys, no? Una espècie segurament similar a l'Homo erectus, que és molt anterior als Neandertals. Bueno, i el cas és que amb motiu d'aquesta gran troballa d'aquí de la Cauna de l'Aragó, que aquí eren restes humanes, però en canvi a Catalunya no hi havia restes humanes, simplement o únicament hi havia les eines de pedra, però clar, eren les eines de pedra fabricades per aquest mateix tipus d'espècie homínida, no? Doncs, llavors, coincidint aquesta època en tot això, aquestes troballes, aquesta interconnexió d'informació, encara que no hi hagués internet, la gent estava, hi havia comunicació, la gent tenia inquietuds, sempre hi ha hagut informació, sempre han circulat les idees, la gent sempre ha comunicat, no? Rimes, ara és un ritme vertiginós, quasi, bueno, que a vegades es t'espanta, però sempre hi ha hagut aquesta comunicació.
Uh-huh. I això, és, perdó, que detalli, ho veurem àmpliament la setmana que ve en un capítol dedicat a això, a l'intercanvi, doncs, abans de l'agricultura.
Exacte, no, que un dels intercanvis és això, a part de les, molt bé, pròpiament els béns, les mercaderies, l'altre és la informació, no? Doncs bé, per acabar només era per dir doncs, que arran de tot això que passava a Europa, aquestes grans troballes, aquestes novetats, es va fer una exposició l'any 81 al Museu de l'Home de París, i en el qual hi van ser presents doncs, les últimes novetats, s'hi exposaven les últimes novetats dels jaciments antics, antics vol dir polític inferior, és a dir, els jaciments a l'entorn d'un milió d'anys, 500.000 anys, els jaciments aquells vells, indústria arcaica, no? Formada per còdols, ganivets tallats doncs, per una cara, un còdol de riu tallat per una cara, etc. Doncs a Catalunya hi va estar representada en aquesta exposició també. I concretament va haver-hi tres jaciments o tres llocs de Catalunya que van ser els que representaven el paleolític inferior d'aquí del nostre país. I aquests eren el massís del Montgrí amb el cau del Duc del Montgrí, que en el programa de la temporada passada llavors en vam parlar, que és el gran jaciment del paleolític inferior en cova a Catalunya. Llavors el Puig en Roca, el promontori doncs, a tocar a Fontejau de Girona, que és el primer lloc de Catalunya on es van trobar aquestes eines més antigues, és on es va escriure el primer capítol de la història de Catalunya. També en vam parlar en un programa especial la temporada anterior o la d'abans, vull dir, ja us en havíem parlat. I llavors el tercer era la comarca de la Selva, i concretament la zona de Brunyola. De fet, la zona de Brunyola, perquè és on hi ha la concentració més gran d'aquestes eines tan antigues. De fet, els que hi van estar en aquesta exposició als anys 80 i que la van viure presencialment expliquen doncs, que era impactant entrar en el gran museu no, de l'home d'aquí de París i trobar-se una fotografia del castell de Brunyola, que és un castell de l'edat mitjana, doncs, esclar, per situar doncs, els visitants de l'exposició on estava aquell lloc. No? I va, esclar, una mica, Brunyola, que té el castell que és una mica l'insígnia del poble, perquè és un poble petit, bueno, petit de pocs habitants, i llavors una mica per situar el castell de Brunyola amb els avelliners al voltant, que és el paisatge característic. I allà les eines aquestes de pedra. Vale? Doncs això, ara irem entrant a poc al llarg del programa, irem explicant què és la selva, què significa, etc. Però és una dada que sempre ha xocat, no? Que, bueno, tan important és el que tenim sota els peus. A vegades ens passa això, no? Bueno, tan important, o simplement és important o no, és la nostra història. Cal saber-la interpretar i entendre doncs, que el nostre lloc, on ara hi vivim, doncs, aquí també han passat coses en el passat. Hi ha senyals, s'han de buscar, s'han de saber llegir, s'han de saber interpretar. Aquests senyals antics no només estan a l'Àfrica, al Rift Valley, o a Atapuerca, o lluny, a Alemanya, o o a Àsia, no? També n'hi ha aquí a casa nostra, eh? I doncs seria qüestió d'això, de saber-los interpretar, i això és el que intentarem fer al llarg del programa d'avui, a poc a poc.
Exacte. I, bueno, com molt bé ja has fet una petita ubicació d'aquesta geogràfica de quin, en quin territori més o menys ens mourem, doncs ens retrocedirem en el temps, no?, i veurem quan s'inicia la recerca d'aquest passat sobre el territori. De les primeres dades que pot haver-hi així al voltant de Brunyola, destaca l'any 1910, que el senyor Botet i Cisó doncs dona a conèixer per primera vegada, dona a conèixer en un llibre titulat Geografia General de Catalunya, dedicat especialment a la província de Girona, doncs l'existència d'aquestes troballes de manera superficial, de formes d'objectes de sílex, no? Però no aporta dades més enllà de... no especifica concretament on ho ha trobat, simplement es posa què ha trobat. Ja és fins pròpiament als anys 70 del segle passat, quan Néstor Sanchís, en col·laboració posteriorment amb l'Associació Arqueològica de Girona, doncs que divulga ja aquests jaciments que trobats en superfície.
Exacte, que això era una autèntica novetat, eh? Això que ara explicaves d'aquesta primera referència doncs, d'en Botet i Cisó d'aquests instruments de sílex, això és bueno, és d'aquí la importància doncs d'aquests petits peus de nota, aquestes petites referències, doncs perquè bueno, queden, no? I llavors segurament aquest home, això, aquestes troballes que es feien a principis del segle XX, doncs no s'acabaven de saber gaire bé què eren, no? Vull dir, trobaven objectes de sílex, el sílex doncs una persona documentada d'aquell temps doncs sabia que a França s'estaven trobant jaciments doncs dels homes de Neandertal, dels homes del polític superior com nosaltres, no, com els d'Altamira, per entendre'ns, no, per situar-nos, doncs que eren antics, eren de l'època del gel, però no se sabia veure exactament l'amplitud de la cronologia, simplement perquè les dades, diguéssim, científiques d'aquell moment doncs eren les que eren, i per tant no hi ha res a dir, no? Però llavors va bé, perquè passen 70 anys, el món canvia, no? Malgrat que aquí a Espanya doncs va haver-hi la grisó en temes de coneixements provocada pel franquisme, però bueno, el món sí que canviaven. A Àfrica passaven coses, s'estaven trobant els jaciments més vells a la Gorga del Dubai. Aquí a la Cauna de l'Aragó, aquí al costat, a Perpinyà, s'estaven trobant també jaciments vells, no? Després, això aquí a Espanya ha passat 20 o 30 anys després amb un fenomen de Tapuerco d'Orci, no? Però al món passaven coses. Llavors, és quan acabes de lligar aquestes, vas lligant aquestes dades. I això va fer doncs, que, per exemple, això, Néstor Sanchís, que és el restaurador del Museu de Sant Feliu de Guíxols, aquella època, doncs va començar a trobar aquestes eines de pedra, però no eren de sílex, com era de suposar, no? Perquè sempre s'associava doncs, a la prehistòria al sílex. On hi ha sílex, hi ha paleolític. Pues clar, aquestes eines de pedra, el nòcid de sílex, doncs, despertaven curiositat, despertaven dubtes, bàsicament, de si estaven tallats o no, si eren de l'home, si eren prehistòrics o no. I llavors ell les va començar a trobar doncs, sobretot a la zona de Caldes de Malavella, allà on hi ha la Nacional 2, zona de Franciac, i anava avançant, no? Se n'anava adonant doncs, que les eines de pedra estaven escampades a l'aire lliure, eh? Això també ja en parlem més endavant, eh? El mite de l'home prehistòric cavernícola, no, a la comarca de la Selva no hi ha coves, i les eines de pedra s'han trobat totes escampades a l'aire lliure. Bueno, i ell tenia dubtes, anava avançant pel territori, anava trobant, com més avançava, doncs en direcció a la comarca de l'interior de la Selva, anava trobant eines que trobava pics, choppers, bifassos, no? I llavors va coincidir que aquell mateix moment, doncs, a Girona, un grup de recerca doncs, més constituït, que no treballava tan solitari, que era l'Associació Arqueològica de Girona, que en aquell moment ho liderava doncs, en Josep Canal, i Vilaudal Carbonell també, que ara avui és molt conegut pels jaciments de Tapuerca i pel programa de Sota Terra, i bueno, es va posar en contacte amb ells, i llavors clar, va ser allò, aquelles coincidències, no?, de gent que treballa pel territori de forma, diguéssim, autònoma, però que treballen el mateix tema, no ho saben, diguéssim, i llavors coincideixen i sumen esforços i arriben a unes conclusions. Que la conclusió important va ser doncs, que van descobrir una etapa de la història del nostre país que en aquell moment era totalment desconeguda, que era l'etapa més antiga, és a dir, l'etapa dels primers pobladors, tant de la comarca de la Selva pròpiament com de la resta de Girona i de Catalunya. I llavors ja us irem, irem desgranant una mica més com era, doncs, com va tenir lloc aquest procés.
Exacte. Una de les maneres i que va facilitar la troballa d'aquestes eines en superfície, doncs, va ser doncs, l'agricultura intensiva, no? Que durant el llarg de centenars d'anys doncs, ja ha anat conreant la terra i que ha fet doncs, aflorar doncs, tots aquests jaciments doncs, que havien quedat amagats. No?
Estan ocults. És que
exacte.
Això és...
exacte. I si ho sumem, a més, als incendis forestals de l'estiu, a la pròpia deforestació per la construcció de noves urbanitzacions, especialment en aquesta zona de la selva, doncs, fomenta doncs, l'erosió del sol i doncs, l'aparició doncs, de tota aquesta indústria lítica amagada, no? Que quedaria sota el mantell de la vegetació, doncs, un cop desprotegida la terra d'aquesta doncs, capa verda, doncs, passa. I si saps què busques, com sempre m'han dit moltes vegades, si saps distingir aquella pedra que ha estat treballada per humans, encara que siguin antics, d'aquella que simplement ha estat trencada per la pròpia acció
natural,
sí. Doncs clar, llavors pots començar a establir doncs, el que van fer als anys 70 aquesta gent que has comentat abans, doncs fiquen, doncs pots començar a posar sobre un mapa doncs una creueta de dir aquí s'ha trobat això, aquí s'ha trobat això i dona un conjunt doncs la importància de totes aquestes troballes.
I aconsegueixes un discurs històric que al cap i la fi és el que ens interessa, és a dir, tenir un coneixement d'alguna cosa, lligar dades, i llavors tu tens un coneixement propi i tens un discurs que això és el que et fa profit. I això només s'aconsegueix com? Doncs sapiguent interpretar bé aquestes eines. Perquè, esclar, si les desconeixes, no li dones importància i, per tant, no les veus, queden totalment ocultes. O sigui, encara que les tinguessis davant dels morros, no les sabries veure. I d'aquí la importància doncs, o la necessitat doncs, que la comarca de la Selva doncs, hi hagi això, que s'expliqui segons aquests paràmetres. És a dir, què volem dir? Que actualment, a vegades ho hem fet aquest exercici, no? Acompanyem doncs, un company apassionat en aquests temes i li diguem on estaven els principals jaciments dels 400 o més que es van trobar, 500 em sembla que era l'últim catàleg, o sigui que es van trobar escampats arran al voltant de tota la depressió aquesta de la comarca de la Selva, no? I és clar, si tu vas allà actualment amb cotxe, parques allà i què veus? Només avellaners. I veus un terreny erosiu que s'està erosionant, és com un terròs de sucre, s'està desfent, és un terreny actualment, perquè la geologia de la selva és aquesta, és a dir, és una antiga conca endorraica, doncs que ara doncs, ja s'ha evaporat l'aigua que hi havia, així era antigament, molt abans de la presència dels humans, era una gran conca, i l'aigua s'anava acumulant en allà, no? I no tenia una sortida natural al mar, aquesta aigua.
Sí, perquè ens entenguem, és una mena d'estany o un petit mar interior.
Exacte.
Perquè ens entenguem.
Exacte, és això, no? I llavors no tenia sortida, doncs l'aigua no sortia de forma natural al mar. Una cosa que ara nosaltres, tal com funcionen els rius avui o els estanys, doncs sempre l'aigua, al final acaba parant al mar. Aquí no passava això, no havia passat això, llavors aquesta aigua es va anar evaporant. Bueno, això que ho expliquem així, en un moment, és un procés de mil·lennis d'anys, no? I llavors què va passar? Doncs que això... van quedar aquests sediments i ara, posteriorment, amb el temps, s'han anat reblint i erosionant. La geologia sempre actua així, no? Erosió i rebliment. No? I bueno, doncs, gràcies a aquesta erosió, aquesta erosió és perjudicial, doncs, perquè pels pagesos, bueno, els incendis, l'erosió sempre és negativa, no? Perquè, clar, si se t'emporta un tros de terra per cultivar, perds la terra, no? És evident que no és negatiu. Però no és negatiu del tot, diguéssim, des del punt de vista de l'arqueologia, perquè és tot el contrari. És a dir, d'altra manera, si això no s'hagués erosionat, aquest sòl no hagués quedat, no hagués patit aquest procés, aquesta transformació, doncs nosaltres ara no, bueno, nosaltres, quan es va trobar aquests jaciments als anys 70 i 80, la gent que sabia reconèixer-los, doncs no hagués pogut anar allà i no hagués identificat aquestes eines perquè simplement no les veia, perquè estaven
ocultes.
No? I llavors aquí, quines coses, l'erosió, doncs,
sí,
que
sí,
vegades...
Bueno, a més, la doble cara.
La doble cara. No? Doncs, esclar, això, per exemple, això que dèiem, no? Erosió, posa les eines al descobert, tu les saps veure i si les saps interpretar, què n'obtens? Un discurs, una història a l'entorn, doncs, dels clans, neandertals, heidelbergensis, de grups d'homes, de dones, de gent gran, doncs, que durant mil·lennis es va moure per aquest territori que ara anomenem comarques de la selva, doncs, buscant-se la vida, no? Però no només la seva vida estava condicionada, doncs, a patir fred, no? Aquestes imatges de sempre dels documentals fred i sempre pendents de què anaven a caçar. No, també hem de pensar, doncs, que eren gent, bueno, que vestien, que tenien, bueno, que també que tenien llenguatge, i per tant, si tens llenguatge, doncs tens emocions, t'expresses, rius, plores, o sigui, no és només aquella cosa freda, aquella, una estampa, no?, de l'home caçador, la dona recol·lectora i el nen allà, no. I tot això es pot saber gràcies a què? Doncs a trobar un simple pic de pòrfit, o un xòper de quarsita, doncs és l'únic que ha quedat. Per què podem saber? Doncs és que és l'únic que ha quedat d'aquests períodes. I sense això, doncs no tindríem ni idea o no podríem demostrar de la prehistòria, diguéssim, o la presència, no podríem demostrar la presència d'aquests grups humans tan antics i que han viscut de forma tan continuada per aquí, el territori que ara nosaltres, els sàpiens actuals del segle XXI, i vivim a sobre, no?
I feta ja aquesta petita introducció introducció geogràfica, de localitzacions, de com va anar tot el procés de descoberta, ara comencem a parlar de què és pròpiament, doncs, les troballes, aquestes eines lítiques, aquestes eines de pedra que es van anar trobant al llarg de tots aquests anys i que són recollides en el llibre Catalunya Paleolítica, escrites per Josep Canal i Eudald Carbonell.
Sí, exacte. No, el que és interessant d'això és que a grans trets, el que és la feina de recerca a la comarca de la Selva, doncs va durar des de l'any 75 fins a l'any 89, que es va publicar aquest llibre del Catalunya Paleolítica. Doncs pràcticament aquesta feina de recerca als camps a l'aire lliure, no?, pràcticament ja està feta, no?, perquè sempre és el mateix, és a dir, en camps, doncs, erosionats puntualment poden aparèixer eines, tot i que no és fàcil trobar eines, perquè les has de saber localitzar i n'hi ha en gran quantitat, però és difícil també, s'ha d'estar alerta.
Sí, sí, i que no et surti el pagès emprenyat.
Exacte, això que és una altra.
S'ha d'anar quan no està sembrat.
Exacte, s'ha de fer ben fetes les coses, no? Però en general el que és pròpiament la feina de o sigui, el discurs que se'n té, o sigui, ara serien acumulant més eines, no? I això ja està fet, això és una feina, doncs, que es va fer durant 15 anys, es va inventariar, es va registrar, es van estudiar els atributs tècnics, que us explicarem més endavant, no? Les característiques, doncs, tipològiques, els tipus de matèries primeres en què estaven fets aquestes eines de pedra, i això més o menys ja es té una idea, ja es té un discurs, ja es té una interpretació, no? S'ha publicat el Catalunya Paleolítica, però també en altres quaderns, doncs, per exemple, el mateix de l'Associació Arqueològica de Girona, o altres revistes, no?, els anals de l'Institut d'Estudis Gironins, també en diferents quaderns i en diferents publicacions. O sigui, la informació ja hi és, no? Ara, el pas següent, O sigui, a nivell d'investigació, l'interès no és que hagi perdut interès la selva, al contrari, hi ha zones de la selva, per exemple, al voltant del volcà de la Crosa, doncs que, com que el sistema doncs, geològic allà és diferent, allà sí que es podrien haver conservat altres tipus d'evidències arqueològiques que no fossin només les eines de pedra. Allà, pel tipus de sedimentació, que és un entorn volcànic, doncs podria haver-hi, es podrien haver conservat doncs, restes paleoambientals, vegetals, faunístiques, per què no, es podrien... Llavors sí que això seria molt interessant i, de fet, és una feina que tant de bo algun dia es pugui acabar fent, i perquè portaria dades complementàries a el que tenim de les eines de pedra, no? Però vull dir, en el cas concret d'aquesta zona de Brunyola, en principi, doncs la feina de recerca ja està força, se sap força el que hi ha, i el interessant, el més important, doncs és la interpretació, tenir un discurs coherent, no? Entendre, pensar, i sobretot el valor didàctic, no? Que pot tenir això, és a dir, de cares doncs, als escolars, però també a la gent gran, valor didàctic i divulgatiu, és a dir, doncs, aprendre, no? Doncs, mirar el territori, mirar la comarca de la selva, mirar aquests processos erosius, mirar la geologia, com, això que dèiem com un tros de sucre, no? Que es va desgranant i puf, com per art de màgia apareixen les eines de pedra i gràcies a aquelles eines de pedra tu pots saber que allà en aquesta depressió que està ben marcada aquesta depressió tu estàs allà al mig, t'empapes de territori i pots intentar reconstruir doncs, mentalment, gràcies a aquestes eines de pedra, doncs, un grup nòmada que habitava i transitava i es movia doncs, en aquest entorn no? de la depressió de la selva. Una mica és això, el que hi ha a la comarca de la selva, el que hi ha hagut en el passat, no? La història és molt important, conèixer-la, saber-la, i projectar una mica què podria esdevenir-se de cares al futur, quins valors, quins actius, no? Ara que és un terme que es fa servir molt, quins actius té, no? la prehistòria, el patrimoni prehistòric del polític inferior a la comarca de la selva, no?
I parlem de les matèries primeres que estan fetes aquestes eines, que com veurem té diverses particularitats, no? Especialment com moltes vegades us hem dit que molts quarsos o depèn de la identificació dels materials t'indica doncs, el que comentàvem abans doncs, o possibles contactes comercials, per dir-ho d'alguna manera, intercanvis, o simplement el desplaçament d'aquell grup per anar a buscar les matèries primeres cap a llocs identificats com poden ser rius, doncs veurem ara l'origen, no? D'aquestes...
Que és autòcton, que això,
sí,
això
d'aquestes eines lítiques, no? Doncs, d'aquesta zona de Brunyola, Santa Coloma, Maçanet, Sils, al voltant d'aquesta depressió. Doncs, i és això, el que tu ara comentaves, doncs, que és autòcton.
Autòcton, són matèries primeres autòctones, no? Que, comparant d'aquestes cronologies antigues, hi ha sobretot tres tipus de matèries primeres que són que fan servir més els humans prehistòrics, que a comarques de Girona, que són el quars, sobretot, la quarsita i llavors els pòrfits. Totes són roques locals. És a dir, allò que diguem a vegades, el sílex és una matèria primera alòctona, no? Que és el contrari d'autòctona. No? Doncs aquí són les tres matèries primeres que més s'utilitzen fins que arriba l'home modern, els neandertals ja no existeixen, els homes heidelbergensis ja no existeixen, totes aquestes espècies d'homínids tan antigues ja no existeixen, han desaparegut, i llavors arriba l'home modern, i, o sigui, nosaltres, fa 40.000 anys, i nosaltres sí, doncs que ja portem, o tenim com a l'equipatge nostre, a l'hora de fabricar instruments, ja comptem amb el sílex, no? Com a una matèria molt més important, molt més representativa, molt més, que la fem servir molt més que no pas que abans, perquè abans no es feia pràcticament servir. Les estadístiques són d'un tant percents baixíssims. Arriba l'home modern i el sílex és pràcticament la matèria primera més utilitzada, no? I això va bé, perquè a la comarca de la selva, com que hi ha evidències materials, evidències de la presència humana, almenys al llarg d'un milió d'anys, durant mil·lennis va haver-hi població, ja fos que es movia de forma esporàdica o de forma més permanent, però la quantitat d'eines que s'han trobat donen això, doncs, que hi ha hagut una ocupació continuada a la comarca de la Selva. I llavors veus que aquestes eines, la matèria primera d'aquestes eines, veus doncs, que és diferent, veus que la tecnologia és diferent, i llavors és quan tu pots classificar, no? Allò que fem, que ens agrada tant als humans, això més modern, això més antic, no? I finalment acabes tinguent aquest quadre que més o menys us expliquem ara.
Exacte, perquè si us recordeu el capítol que vam dedicar al jaciment de la bauma de la Xemeneia, que també estem, encara que sigui al límit de la comarca actual, límit polític de la comarca de la Selva, les eines trobades allà tenen petits matisos diferents doncs, d'aquestes trobades en aquesta petita regió o aquesta petita depressió de la Selva que us estem comentant.
Exacte, perquè mira, això, a la Selva, les matèries primeres, per exemple, el quars, fonamentalment es troba en el mateix subsol de la comarca, de la depressió, perquè és una matèria doncs, que abunda no? en el subsol. A diferència, doncs, per exemple, del Puig d'en Roca o dels jaciments de Girona, de l'entorn de la ciutat de Girona, doncs que els quarsos, sobretot, es van a buscar els rius. Són els rierencs de quars que es van a buscar el riu, no? En el cas de la comarca de la Selva, a Brunyola, ja no fa falta anar al riu, que està a 15 quilòmetres, al Ter, El Ter porta els mateixos quarsos doncs, al llarg de tota la vall mitjana del Ter, no? El riu transporta els materials. Però el cas de la comarca de la Selva, doncs, que ja formen part del sòl, doncs què fas? Si els tens a tocar, no desplaçaràs 15 o 10-15 quilòmetres anar a buscar el riu. Però, en canvi, bueno, els quarsos ja els tens. En canvi, les quarsites i pòrfits sí que ja les t'has de desplaçar per anar-los a buscar. És diferent, no? I en el cas que deies ara dels cingles de Sant Roc, no? Que està també això al límit polític de la comarca de la Selva, allà hi ha la particularitat que hi ha un riu o important a nivell regional, no? A nivell així a petita escala, que és el Brugent, i evidentment doncs, els humans del cingle de Sant Roc, no? Que eren neandertals o heidelbergensis de fa uns 300.000 anys, i també homo sapiens, com a la bauma de la Xemeneia, no? Que tenen uns 20.000 anys, doncs tenen més a prop el riu Brugent, que és afluent del Ter, que no pas aquest, que el Ter està una mica més lluny. I llavors trobes una mica de barreja doncs, de materials. I en el cas del Ter, doncs, les quarsites són... en el cas del Brugent, doncs, és un tipus de quarsita doncs, que té una tonalitat diferent doncs, que les típiques que et pots trobar als jaciments clàssics de Brunyola de la comarca de la Selva.
Doncs bé, és moment de fer una petita pausa i...
Ja,
menys de minut, minut i mig
i tornem.
Tornem a estar aquí amb tots vosaltres.
Tots els dissabtes de 6 a 7 us espera la música més visceral, macarra i directa de Ràdio 90. Si us agrada el punk, el rock i la música extrema, aquest és el vostre programa. Escarabat, bum bum.
Tornem a estar aquí amb tots vosaltres, el Pedra Pedra, en aquest programa dedicat a la comarca de la Selva i al seu jaciment i la seva gran importància per entendre el passat paleolític de Catalunya, especialment el de comarques de Girona, que és on en aquests moments es troba delimitada la comarca de la Selva. Hem fet, hem ubicat geogràficament els jaciments, hem explicat una miqueta com va anar tot el procés de descoberta, no? Mitjançant el senyor Néstor Sanchís i la posterior col·laboració de l'Associació Arqueològica de Girona, hem parlat de com eren d'aquestes eines, i ara us volem comentar i difondre, doncs, on les podem trobar, aquestes eines, que és al cap i a la fi, doncs, on ha d'anar a parar tot aquest material que és patrimoni de tots nosaltres.
Exacte, el que seria el seu dipòsit físic, no? Uh-huh. És a dir, les eines s'han recollit, i llavors segueixen, doncs, un procés que és el que toca. Uh-huh. I en aquest cas concret, doncs, on te les podem veure físicament, visualment?
Sí, doncs les podem trobar al Museu d'Història de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Molts de vosaltres pensareu, ostres, ens està parlant de Brunyola, ens està parlant de Santa Coloma de Farners, està parlant de Maçanet, i ho trobem a Sant Feliu de Guíxols.
Ja, això, l'explicació que té és perquè moltes vegades els jaciments arqueològics, doncs, van associats a les persones, doncs, que en tenen cura, a les persones, doncs, que ho aprecien, que ho investiguen, i en aquest cas concret, a Sant Feliu de Guíxols, doncs, és on treballava en Néstor Sanchís, abans que ara jubilés fa poc, perquè ell era restaurador d'aquest museu, i llavors, doncs, com que en realitat va ser ell el que va començar, doncs, que va posar el descobert d'aquestes eines de pedra que eren estranyes en aquell moment, als anys 70, perquè, no, recordem-ho, en aquell moment no se sabia interpretar que eren tan antigues, i que eren de l'home prehistòric de fa 500.000 anys. Doncs, i ell, doncs, posteriorment em va donar coneixement a l'Associació Arqueològica de Girona, concretament al senyor Josep Canal, doncs, aprofitant la infraestructura on treballava ell, la infraestructura del museu, doncs, i que era de la comarca de la Selva, doncs va ser un vincle perfecte, una relació perfecta, doncs, que aquestes peces, no totes, sinó el gruix principal de les peces que s'han registrat i que es té documentació gràfica o per escrit, doncs, que s'han trobat escampades, doncs, al llarg de la depressió de la Selva, doncs, el gruix més important s'ha conservat, aquesta col·lecció, i està actualment, doncs, al Museu de Sant Feliu de Guíxols, i bé, això és és una dada a tenir en compte. També s'ha de dir, doncs, que no totes les eines de pedra estan aquí al museu on estan, sinó hi ha col·leccions particulars també d'aquella època, doncs, que hi havia, bueno, el col·leccionisme, no? I que malauradament la majoria d'aquestes, doncs, no estan visibles, que és difícil, doncs, contactar i poder arribar a saber veure-les, aquestes eines. Però bé, com que el que interessa és el contingut, la informació, el discurs, la interpretació, el valor didàctic, el valor pedagògic, en definitiva, doncs, l'autoconeixement, no? Que la formació com a persones a través de la nostra història, de l'estudi directe, doncs, el que és els materials que ja s'han fluït de Guíxols, doncs, ja són suficientment representatius com per entendre el passat més remot de la comarca de la Selva.
Uh-huh. I l'horari de visites d'aquest museu d'aquí a Sant Feliu de Guíxols, doncs, és prou ampli, tanquen els dilluns, això sí, comencen la setmana descansant, però el seu horari és de dimarts a dissabte de 10 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre, i els diumenges i festius, doncs, de 10 a 1. L'entrada, si no ens menteix la pàgina web de l'Ajuntament, és gratuïta. Fa temps que nosaltres hi vam anar-hi i ara mateix no ens en recordem si va ser gratuïta o no. Tot i així, és com sempre diguem en aquest programa, normalment els preus de les entrades dels museus i jaciments de casa nostra és un preu
low cost, perquè...
Sí, exacte, normalment sol ser, sí, diguem-ne, podríem dir simbòlic,
sí, sí,
perquè
és assequible, no,
va al voltant normalment dels 3-4 euros com...
La causa que la gent no vagi als museus, diguéssim, o que no tinguem molt acostum d'anar-hi, no és la qüestió...
No serà el preu.
No és la qüestió econòmica.
Uh-huh.
El tema, la problemàtica dels museus és una altra, que, bueno, que nosaltres tampoc tenim els coneixements allò tècnics i específics com per trobar les solucions, però, bueno, és un altre món, el tema dels museus. Uh-huh. I ara no hi entrarem pas.
Doncs això, si voleu veure totes aquestes eines que us hem estat parlant al llarg del programa d'avui, doncs podeu anar al Museu d'Història de Sant Feliu deies, de Guíxols.
La vegada que hi vam anar-hi, doncs, quan entres al Museu de Sant Feliu de Guíxols, ja és el Museu d'Història de la ciutat i hi ha diferents, doncs, elements de la història, no? Però a la primera sala, que és la que ens interessa per el que estem parlant ara aquí, doncs sí que hi ha un recull, encara en vitrines, no? Amb uns plafons, és un model, diguéssim, d'exposició antic, almenys
clàssic,
no sé, clàssic,
sí, clàssic,
no sé
sí,
que ho hagin actualitzat els últims 5 anys, perquè és quan... però segurament no deu ser així, no sé si han canviat, perquè ara no, algú que no digués, no, és que com que allà es va fer l'escola de turisme i va haver-hi molts canvis, és la zona del monestir,
sí, sí, doncs exacte,
que no... però en tot cas, el que és el clàssic, que és el que havien fet, doncs, a l'època de l'Associació Arqueològica de Girona, Néstor Sanxís, l'Eudald Carbonell, en Josep Canal, que eren els que havien fet això de forma clàssica, segons l'argot del moment, no, de els coneixements del moment, i era molt, bueno, era gràfic, i molt, era molt entenedor, realment. De fet, la comarca de la Selva, per als joves prehistoriadors com nosaltres, que hem tingut aquesta inquietud, no?, de saber dels passats, de participar, no?, directament en el que és la recerca del passat més antic de casa nostra, la visita en aquest museu, com també el museu de Serinyà, bueno, de Serinyà i el museu de Banyoles, aquest ja va a part, ja n'hem parlat moltes vegades, no?, però un altre és el museu del Cau del Duc. No són referències obligades, anar a Sant Feliu de Guíxols i anar al Museu de Torroella de Montgrí per veure els materials del Cau del Duc, doncs encara que, diguéssim, l'exposició respongui un model clàssic, és que és igualment interessant, no?
Exacte, el valor del material exposat, doncs, bé s'ho val per sobre de la seva presentació.
Sí, però dit això, què volem dir? Hem trobat les peces, s'han publicat, s'han estudiat, s'han fet un llibre com a Catalunya Paleolítica i finalment les peces han anat a parar al museu, que és on te pertoca, perquè és patrimoni públic i han d'estar en els museus públics. Això és un cercle tancat, perfecte. Però ara, aquí és on nosaltres volem insistir, no? Que en realitat, doncs, el museu de veritat està a l'aire lliure. El museu de veritat està, doncs, als camps de Brunyola, està als camps aquests camps de Vallaners on s'han trobat les eines, allà a l'aire lliure, i aquí exprimir al màxim aquest valor didàctic, aquest valor pedagògic que nosaltres podem rebre o nosaltres, diguéssim, obtenim d'aquestes eines de pedra. És a dir, interpretar-los i divulgar-los. No, perquè, esclar, aquestes eines han d'estar en el seu context. A vegades, una mica els problemes dels museus és que es fiquen en vitrines, veus la peça, són molt maques, però el valor, diguéssim, d'explicar-la in situ, al mateix lloc, allà a l'aire lliure, amb la geologia, no?, amb l'aire que es respira, explicant que és una conca endorraica, explicant l'erosió, doncs, que encara està patint ara, és ara mateix, aquesta erosió existeix a la comarca de la Selva, passa, cada vegada que plou a Pots i Barrals a la comarca de la Selva i s'erosiona, doncs, l'Unyà transporta aquests sediments, i això, el pont de pedra de Girona, doncs, és testimoni, vull dir, per tant, tu in situ, els camps de l'aire lliure de la comarca de la Selva, és aquí on hi ha realment el museu a l'aire lliure, o utilitzant un terme que s'utilitza molt avui en dia, és això, un centre d'interpretació, no? Del patrimoni prehistòric de la comarca de la Selva.
Exacte.
Aquest és el museu real.
I donaria aquest plus, no?, aquest, que a vegades es busca aquest turisme de qualitat, doncs donaria, doncs, a la zona, doncs, aquest plus, com molt bé deies, no?, poder trepitjar in situ, poder estar, com aquell que diu, allà mateix on es van trobar totes aquestes eines, doncs dona aquest plus de qualitat, tant pel tipus de turisme que et vindrà, perquè no, diguem-ne, no vindrà la gent que se'n va, diguem-ne, de borratxeres per la costa. Serà un turisme més familiar, un turisme ja sigui local, ja sigui de nivell de Catalunya, ja sigui de nivell de turisme internacional, però un turisme que busca una cosa més, de saber on està, de saber quin és el passat de tot aquell territori.
De qualitat, i que això no va renyit amb l'economia. O sigui, els països culturalment madurs fan aquest tipus d'activitats, és a dir, fan activitats, doncs, lúdiques, activitats culturals que no estan ni, en absolut renyides doncs, amb el benefici doncs, econòmic i amb l'explotació econòmica dels recursos doncs, culturals. Faltaria més, és a dir, la gent, tots ens agrada molt doncs, la prehistòria, la cultura, escriure, llegir, tocar un instrument de música, però tot això no necessàriament ha de ser per amor a l'art, és a dir, les coses també se'n poden treure un rendiment econòmic, és lícit de fet, no? Això és, ara ens entraríem un altre tema, però un dels valors doncs, que s'ha perdut aquests últims 10-15 anys, malauradament, i que ara, degut segurament a les necessitats de la... serà una de les conseqüències de la crisi, que això haurà de canviar, és a dir, el fet doncs, de valorar, doncs, emprendre activitats d'ordre econòmic relacionades, doncs, en aquest cas concret que estem parlant, doncs, amb cultura. Però això seria un altre tema, no? El cas que ara volem... un altre tema, però molt lligat amb això, no? El cas és aquest, és a dir, doncs, això, un centre d'interpretació i a partir del qual doncs, es divulga doncs, aquests clans nòmades puntualment estables que han transitat al llarg de desenes de milers d'anys a la comarca de la Selva i això ho sabem gràcies doncs, a què? Doncs a una simple eina de pedra, a un simple pic o un simple bifàs, no? És a dir, una destral de mà, una eina de pedra tallada en dos mans, doncs és la que t'informa. Aquesta simple eina que en principi diries que només és un còdol de riu i que això de pedres, com aquestes, n'està ple. No, ens aturem un moment i expliquem doncs, tot el contingut d'aquesta eina. Tota la informació que conté és una eina, simple aparentment, però que gràcies a ella doncs, tu pots arribar a interpretar tota la història de la comarca de la Selva. És més, a la comarca de la Selva no tindria història sense aquestes eines de pedra, o tindria una història com els americans, és a dir, de fa 4 dies. Quatre dies, ens referim al neolític, no? Però ja, que és un període molt llarg, no? 10.000 anys enrere, però esclar, amb l'afegit d'aquestes eines de pedra, la història de la comarca de la Selva es remunta 1 milió d'anys enrere. Si no interpretem bé, si no divulguem bé, si no coneixem aquests senyals escassíssims, remotíssims, rars, podem dir, que han quedat, doncs, de cop i volta ens estem oblidant doncs, de quasi bé 900.000 anys o 990.000 anys de la història humana a la comarca de la Selva, com si no haguessin existit tots aquests homínids, com si no fossin persones, com si no fossin humans, no? I més ara que excavacions a diferents llocs d'Europa estan posant al descobert doncs, l'altra humanitat, no? Que es diu l'altra humanitat, no? Que són, per exemple, el cas dels neandertals, doncs, que també tenien llenguatge, que també tenen doncs, pensament simbòlic, porten penjolls, és a dir, que és la humanitat, no? Només som els sàpiens, que tenim els trets humans, que ens fa humans. S'està veient que no, que hi ha altres espècies humanes, que no som nosaltres, que no som els sàpiens, doncs que també tenen atributs propis o que sempre hem considerat propis de l'ésser humà. I els senyals d'aquests altres humans, com els neandertals o anteriors, doncs l'única, per la seva tradició cultural, les úniques, i per l'escassetat de la conservació de les restes, doncs les úniques evidències que en tenim són aquestes eines de pedra. Si les esborrem, si les ignorem, de cop i volta, doncs seria com agafar un llibre, no?, d'història i esborrar, doncs, si té 100 pàgines, doncs esborrar a 99. Que no ho fem, això? Perquè, diguem, seria, doncs, no direm ja manipular la història, no? Simplement seria ignorar-la. Si no ho veig, doncs ja no ho explico. Si no ho sé, doncs, una mica seria aquest el cas, no?, diguéssim. ja ens estem encarant cap al tram final del programa, ja ens queden els últims 10 minuts, i bé, continuem parlant aquí del patrimoni prehistòric de la comarca de la Selva i de la seva importància, que almenys té des del punt de vista de la història més antiga. I bé, el que us hem explicat una mica al llarg del programa d'avui és això, és una mica la història d'aquestes troballes, què signifiquen, i sobretot això, no?, de que a vegades és el que parlem de la prehistòria, no? Mirem reportatges sobre Àfrica, mirem reportatges sobre ara Atapuerca, no?, que està al mig de la península Ibèrica, mirem reportatges sobre Àsia, no?, i sempre semblen que la recerca dels orígens és una aventura, i gairebé és com una cosa exòtica, llunyana, no?, i a vegades ens n'adonem
que ho tenim aquí mateix,
també aquí tenim coses,
sí, i que és això que moltes vegades hem parlat des d'aquesta antena, és això que sembla, com tu molt bé deies abans, que no s'acaba d'explicar prou bé tota aquesta importància, de tot aquest llegat que tenim, ja sigui en museus, ja sigui en jaciments que ens estan envoltant, i que, no sé, per algun motiu no ho sabem vendre lo suficientment com perquè la gent tingui aquesta consciència d'aquest patrimoni que ens pertany a tots nosaltres. I com abans parlàvem a fora d'antena, no?, centres com aquest que parlàvem, que estiguin ubicats en el territori, és necessari perquè cada any s'incorporen, ja siguin nous alumnes al sistema educatiu català, que esclar, que cada any, cada fornada de nous joves que comencen, ja sigui a primer d'ESO, que és on segurament es pot tractar aquest tema, no?, de la prehistòrica, perquè així està reglamentat en el currículum, cada any s'ha d'anar explicant això, perquè cada any hi hagi generacions que sàpiguen i que sàpiguen valorar allò que tenen a prop de casa.
És una feina didàctica contínua. De fet, la transmissió de coneixements dels humans és això. A primer DGB s'ensenya a sumar, però cada any hi ha una nova generació d'alumnes que té 5-6 anys i ha d'aprendre a sumar. És a dir, perquè cada nen, a 5 anys a principis de curs, és com una taula rasa, no sap sumar. I al final de curs haurà après a sumar, però llavors fa segon, i per tant ja està, ja ho sap de sumar. Però a primer, l'any següent, tornen a començar 5-6 nens de 5-6 anys, que el mateix, taula rasa, ja torna. La història i la transmissió de coneixements, la didàctica, és això. No? I en el cas aquest concret de la comarca de la Selva, és això, és a dir, els objectes ja estan trobats, ja ho hem explicat, estan a Sant Feliu, s'ha fet una recerca, sabem que pertanyen als períodes de l'home de Neandertal, això es permet tenir...
Estan editats, es troben amb llibres,
exacte,
de difícil, alguns de difícil, que costen de trobar-los, segurament sí, potser caldria a vegades potser algun llibre, una reedició corregida, també és cert. Però bé,
no, la informació, si es busca,
yes.
El que passa que ara ve, segurament ve la fase següent, que és la més important, la que ara és la que tocaria, no? Que és el que deies tu una mica abans, fa una estona, el tema del turisme de qualitat i de la rendibilització cultural d'aquest bé, no? Ja sigui de tot tipus, econòmica, cultural, educativa, pedagògica. Ara la feina és aquesta, és a dir, o a través també de programes com el que estem fent ara nosaltres, que és una cosa puntual, però que també va en aquesta línia, no? És tornar a explicar la nostra història, en aquest cas concret de la comarca de la Selva, no? Però llavors, allà, in situ, a peu de jaciment, a l'entorn de Brunyola, sobretot perquè és el lloc més emblemàtic, és el lloc on s'han trobat els grans bifassos, no? Unes eines que són espectaculars, si les veieu, espectaculars, el de quarsita... són destrals de mas més que perfectes. I a més la informació que t'aporten, perquè hem de pensar que és l'únic rastre que ha quedat d'aquesta gent, dels neandertals o preneandertals. Sense aquestes eines, sense aquests bifaços, desconeixeríem per complet
que han passat per allà.
Que han passat per allà. Vale? Doncs ara la feina és una mica aquesta, de rendibilitzar-ho en aquest sentit. I nosaltres el que intentem en el programa d'avui és contribuir-ho també, contribuir-hi també d'una en certa manera, no?
Exacte, doncs de donar a conèixer. Això és que potser a vegades ha quedat potser una miqueta difós en el temps, no? Actualment potser a la comarca de la Selva trobem altres jaciments com a... no sé si és ben bé encara Selva o a Gironès, la del Camp dels Ninots, allà prop de Caldes, que potser s'emporten més la importància o es dona més importància doncs a jaciments de poblats ibèrics, d'això, sí. Però aquest en concret, doncs...
Tot ho és, no? Diguéssim, tot forma part d'un mateix conjunt, que és el que és la història de en aquest cas, de la comarca de la Selva, i cada cosa ocupa el seu lloc, no? I el Camp del Ninot ja és una cosa, diguéssim, molt actual, perquè és d'unes cronologies diferents, i per tant té un espai i ens ajuda, doncs, com que la història és un puzzle, no?, que hi ha diferents peces que no encaixen, hi ha unes que són més modernes, les més antigues, doncs cada una ocupa un lloc i totes ajuden, totes es complementen, no? I ara aquests últims anys hi ha hagut aquesta gran novetat i és fantàstic. Però en el cas, per exemple, dels jaciments clàssics aixalians de la Selva, doncs ja el tenen un lloc concret per entendre, doncs, això, aquest període dels últims milió d'anys seguits d'ocupacions humanes, el que se'n pot dir, bueno, tècnicament s'anomena un macrojaciment, no?, que vol dir, doncs, que hi ha una gran concentració, doncs, de jaciments, a l'aire lliure, escampats, a diferents punts, doncs, anar transitant pel territori, anar fent recerca, doncs, vas trobant diferents llocs, concentracions d'eines de pedra, doncs, que possiblement indiquin, doncs, que allà hi va haver-hi, doncs, una ocupació puntual d'aquella àrea concreta, que podrien haver fet foc, aquests humins, podien allà haver-se establert, i doncs una activitat concreta com podria haver estat, doncs, haver trobat una corronya d'un animal mort, doncs, com que aquella època ja coneixien el foc, doncs, haver-lo consumit, no? haver cuit la carn i haver-lo consumit, o pot ser també, doncs, pals de cabana, que no se n'han trobat mai, però si hi ha concentració d'eines, podem pensar, doncs, que aquesta gent, per aixoplugar-se, doncs, en un moment puntual, podien haver construït doncs, cabanes o paravents amb eines vegetals, doncs, o amb pals, no?, que ara ja s'han podrit completament perquè, esclar, no es considera la matèria orgànica. Però, en canvi, gràcies a les eines de pedra que s'han trobat, sí que podem permetre, doncs, reconstruir, no? Hem trobat eines de pedra concentrades en un lloc, i amb què hi fan tantes eines concentrades en un lloc? Quina explicació poden tenir? Una altra explicació, més enllà de que fos una cabana, o haguessin fet allà, una altra explicació podria ser, doncs, que va ser un taller, doncs, per fabricar eines, no? Com avui en dia, no? Hi ha tallers on es fabriquen eines de ferro, es fabriquen, no? Hi ha la metal·lúrgia, és una cosa... tot és un procés, les cadenes operatives són uns processos que venen de lluny. O també podria haver estat una zona, doncs, que allà s'hi van trobar una gran quantitat de carronya i, doncs, tot un grup d'hominis van anar allà, doncs, a escortar els animals i llavors van deixar les eines allà, concentrades allà mateix, i per això les trobem en un punt, no? Bé, encara, en resum, de la comarca de la Selva, doncs, és un patrimoni prehistòric dels més importants que tenim a casa nostra. La feina ja està feta de recerca, o bona part, no està tancada, la recerca mai s'acaba, com vam dir la setmana passada, la recerca dels orígens és una història inacabada, però en el cas concret de la Selva ara falta el salt endavant, no? Que seria doncs rendibilitzar-ho a nivell d'interpretació, a nivell de turisme, a nivell, i sobretot a nivell pedagògic i didàctic, no?
Doncs bé, fins aquí el programa d'aquesta setmana d'aquí al Pedra Pedra. Us en passem a tots i totes el proper dissabte, on parlarem d'aquests intercanvis a la prehistòria abans del que seria el neolític o l'aparició de l'agricultura.
Portarem amb dades sorprenents, perquè aquest és un tema que sempre sorprèn, no? Que existís ja el comerç abans de... O sigui, que hi ha els humans de la prehistòria més antiga, ja hi és comerç, no?
Doncs bé, fins aquí la nostra intervenció d'avui. Esperem que us hagi agradat el programa i, bueno, haguem descobert una miqueta més del nostre passat.
De casa nostra, sí, sí.
Doncs fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.